Anna Vilarasau, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé, i aquí, fabulosament.
T'hem portat a un hotel al centre de Barcelona, a la Diagonal, prop de la ràdio. No t'agraden gaire les entrevistes, oi, a tu?
No, no m'agraden gaire. Però depèn d'en qui m'agraden més.
Per què? Perquè, clar, deus haver hagut de fer una pila.
Perquè a vegades, quan és per promocionar coses, és com he d'anar a vendre el peix, saps? I no m'agrada gaire. I després, perquè parlar de mi tampoc m'agrada, penso, quin interès té, no?
Molt.
I penso que sempre has d'estar ocorrent i brillant i dir coses importants, intel·ligents, i m'estresso molt.
No cal dir coses ocorrents, doncs. Partim d'aquesta base, d'acord?
Vale.
Va, fem una mica fàcil. Quan vas començar a pujar als escenaris? Perquè crec que els teus pares, això de que fessis teatre, no t'hi havien portat mai, no?
No, jo no hi havia anat mai al teatre, mai. Però a Sant Cugat, bé, hi havia un grup de teatre independent, que es deia aleshores, aquells que anàvem amb malles negres, i tot ho fèiem amb malles, i jo m'hi vaig apuntar, perquè, bé, ho he explicat a vegades, però jo vaig tenir una adolescència duríssima, la vaig viure molt malament i era un lloc on podia escapar-me i vaig començar allà i bé, i vaig seguir.
Quan et vas adonar tu que eres bona fent això?
Encara ho dubto ara. Imagina't. No és falsa modèstia, és de veritat. Jo hi ha dies que surto i penso, ara tothom veurà que sóc un bluff. Encara ho penso. Però vaja, m'he obligat a dir-me, no, tia, que està bé el que fas, que ho has comprovat, i tira pelant i ja està.
Però clar, que t'ho diguis tu, o sigui, això vol dir que ets duríssima amb tu mateixa, perquè hi ha un consens, no?
Ja, no, això vol dir que sóc molt insegura.
Ah, també.
Molt insegura. I
amb l'edat no has guanyat seguretat?
Sí, he guanyat seguretat. Però és una seguretat guanyada a pols, saps? No és allò que vingui amb la bèstia. No sóc una persona segura de mi mateixa. Llavors, me l'he currat molt i les coses que t'has currat són coses currades, però no són coses inherents a tu, saps?
I de petita què vas sentir quan, és a dir, suposo que no ho coneixies, vas pujar a l'escenari i vas dir, uau, això m'ha agradat.
Em sentia, ja et dic, jo fora de l'escenari no era molt feliç, i a l'escenari podia deixar de ser aquella persona que jo odiava, que era jo mateixa. I llavors em sentia millor.
Per què no eres feliç?
Físicament m'odiava perquè jo em considerava, i de fet ho estava gordeta, i m'odiava molt. I llavors no encaixava enlloc i em sentia malament amb el món. És una època dura, l'adolescència. No sé si hi ha algú que la visqui bé, però és difícil. És buscar-te tu, entendre tu, acceptar-te tu, saber qui ets, masses coses per un cervell que encara no s'ha acabat de fer. I si físicament, que és el que vens, és el primer que vens, et fa sentir malament, això et causa problemes.
El que passa és que, clar, vas triar una feina o et vas trobar enmig d'una feina on la pressió estètica és importantíssima,
absolutament,
no?
Sí. Però
la deus haver notat.
Ja m'hi vaig trobar després.
Aquesta pressió estètica la deus haver notat tota la vida, no, tu?
Sí. Jo no he fet personatges que hagin d'estar excessivament bons, però sí que jo a mi mateixa... Bueno, jo porto fent règim dur des de que tenia 13 anys. O sigui, els he fet tots, els he passat tots, i ara ja faig el meu, no? Però jo no menjo un plat de macarrons, jo no gaudeixo. I això ho confesso, jo tinc un problema amb el menjar. No el gaudeixo mai, perquè quan menjo penso que m'estic engreixant i llavors ja no el gaudeixo, per tant, millor no menjar-me'l.
Sempre has volgut vigilar amb això?
Sempre he hagut de vigilar, sí. Sí, sí.
Clar, és perillós perquè això es pot convertir en un trastorn, segons com, no?
Sí, és un dels trastorns que tinc assumits, aquest el tinc. O sigui, jo anem a sopar, perquè al meu home, el Jordi, li agrada menjar, els meus fills també, i per mi no és una bona estona. Saps? Perquè jo pateixo amb el que menjo, no vull menjar, no vull caure, però ni un dia, saps? No és allò que diguis, bueno, tia, però un dia a la setmana, no, perquè jo sé que l'endemà hauré augmentat de pes.
I aquesta pressió estètica que t'autoimposes d'alguna manera, perquè la societat és com és, no creus que això d'alguna manera potser anem cap a una direcció que està canviant una mica o no?
Espero que sí, però crec que ens falta molt, molt. Ahir vaig anar a tenyir-me les canes a la peluqueria i feia molt que no, no hi havia revistes a les peluqueries per la pandèmia, no es podien agafar. I ahir tornaven a haver-hi. Mm. I vaig veure un Vogue. I em vaig emprenyar com una mona. O sigui, fins que l'estètica dominant no deixi de ser jove i esquelètica o prima, no anem cap a enlloc. Hi haurien d'haver models grassonetes, grans, primes, altes, baixes, perquè és el que hi ha, perquè és el que som i perquè no hi ha dret que ens imposin sempre aquesta estètica que ara ja no és que hagis de ser prima, és que has de tenir 16 anys. Ja és com... I què més, saps?
Moltes actrius de la teva edat es queixen que quan els ofereixen papers sempre és per fer de mares, d'àvies, de tietes, amb rols secundaris, no?, de cuidadores. Mm. Tu potser ets l'excepció? El que passa és que, clar, has d'estar molt amb el top 3, no?
Ja. No, jo no crec que sigui l'excepció, perquè en teatre és una mica diferent. Això és amb audiovisual, segur. Et donen la mama o la iaia o la... no sé. Però també és una cosa que està canviant. Als Estats Units ha canviat. Les ties grans als Estats Units comencen a tenir rols importants i a parlar del que passa a partir dels 60, que és molt interessant. Però vaja, aquí encara no ha arribat, arribarem tard, com sempre. Però en el teatre és una mica diferent. En el teatre sí que pots seguir tenint protes, perquè les històries s'expliquen des d'un altre lloc.
Tu el que passa és que tu no has de fer càstings. A tu et truquen i dic, tinc aquest paper per tu. O l'agafes o no l'agafes, no?
Jo he fet càstings, d'audiovisuals.
Però fa molts anys que d'audiovisuals.
Però no fa tants.
No?
No, perquè a Madrid a mi no em coneixen. Em sonen, sono. Ah, sí, és actriz. És actriz tan buena. Que venga, que haga un càsting. Cap problema, eh? El faig, l'últim que vaig fer era, curiosament, per una sèrie d'aquí, i el vaig fer d'això que es grava per
gravant
mòbil.
Gravant-te tu mateixa, sí.
Ho vaig trobar molt cutre, però bueno, és sí. El que es fa.
El que passa és que tu, així com ara... molts dels actors i actrius de les noves fornades que es volen guanyar la vida, encara que siguin catalans, se n'han d'anar a Madrid perquè la indústria aquí està com està. Tu sí que has pogut construir una carrera en català, primordialment, sí. Amb un 90% en sí. Català, no? Sí. Això ja no existeix.
No, no existeix perquè es va destruir l'audiovisual català. Perquè quan hi van haver les retallades, televisió, el TV3 va començar a deixar d'apostar per les productores, a deixar de donar diners per fer TV movies o sèries. Tenen la del migdia i amb prou feines hi van fent, però la gran indústria audiovisual, les productores van caure una darrere l'altra. Aquí s'ha acabat. Te n'has d'anar a Madrid si vols viure de l'audiovisual. Mm-hmm. És molt trist, però és cert.
Tu estàs orgullosa d'haver pogut construir una carrera en català?
Home, i tant, i tant. No només orgullosa, sinó que per mi ha estat un gust i un plaer. Per mi, per qualsevol, crec, treballar amb una llengua que no és la teva llengua materna és més difícil. Jo l'accent en castellà el tinc, me l'he de currar. I sempre em sento estrangera. Bueno, potser no està bé dir això, però és el que em passa. Parlant en castellà, jo em sento rara. Després em veig i dic que no, sembles com els altres, no dones el cante, però m'ha estat un plaer poder-ho fer en català. I crec que ho hem fet amb bons productes, hi han hagut sèries molt bones i s'ha pogut fer bé.
Se l'analitzaran.
Quan vaig entrar al Lliure. Bé, jo ja l'havia vist com a espectadora. L'havia vist des del primer muntatge Camí de nit que es va fer el Lliure. Inclús un muntatge que van venir a fer Sant Cugat a una pista que li es portava amb comedians. Passa que ella anava darrere una màscara i, clar, evidentment no sabia que era l'Anna. Després ella em va dir, jo hi era. I la vaig conèixer quan vaig entrar al Lliure.
Quants anys fa d'això?
Jo en tenia 22 i en tinc... faré 63 la setmana que ve, o sigui que compta, no sé, jo no sé comptar ja, 40.
T'hi vas emmirallar amb l'Anna Lizaran?
Sí, clar, va ser com una mestra, una masterclass cada funció amb ella. Sí. Va ser el meu referent durant molts anys.
Com era treballar amb ella? Perquè no era fàcil.
Sí.
Era fàcil?
Era fàcil treballar amb l'Anna. Era molt fàcil, t'ho posava molt fàcil. L'Anna tenia una cosa meravellosa que jo no tinc i no aconsegueixo tenir. Per ella l'escenari era un joc i t'ho feia saber des del primer moment. Anem a jugar i anem a jugar. Jo sóc més intensa, m'agafo les coses com més... I aquesta part de juganera que tenia, d'apostar, de cada funció... jugar un joc que quedava entre tu i ella, però era un joc d'assajar ja en aquest sentit, va ser una lliçó i va ser un gust i era fàcil treballar amb ella. A vegades era molt punyetera, però era una lliçó.
Dius que t'hi vas emmirallar, ara potser passa al revés, no? Tu tens la sensació quan treballes amb gent una mica més jove que s'emmiralla amb tu o no?
Sí. Fa una mica de susto, però sí. Sí, ara estic treballant amb el Dafnis, per exemple, i el Dafnis m'ha seguit durant molts anys. Primer va començar sent un que venia a veure'm les funcions i finalment hem pogut treballar junts. I clar, sí, jo noto que sí.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant des d'un hotel a la Diagonal de Barcelona amb la Emma Vilarasau. Emma, crec que tens dos fills?
Dos fills, sí.
I un és actor.
Un és actor i l'altre és músic.
Artistes.
Has vist?
Bueno, clar, és que amb els pares que tenen,
sort.
No? Amb els pares que tenen. Com va reaccionar tu quan et va dir que n'hi ha un que volia ser actor, com seguir els passos dels seus pares? Ho dic perquè, clar, no sé si la reacció dels teus pares quan tu vas dir vull ser actriu va ser la mateixa que la que vas tenir tu amb ell.
Jo li vaig dir que no. Dic millor que no.
Sí?
Sí. Perquè conec el món aquest, perquè és un món molt dur, perquè tu veus els quatre que apareixen, però darrere d'aquests quatre hi ha cents que s'han quedat pel camí, perquè no volia que estigués pendent d'un telèfon, ara no em truquen, perquè sé el que és això i perquè sé que és molt dur de viure. I s'ha de tenir el cap molt ben amoplat. El Dafnis precisament diu una cosa que és aquesta professió és saber lidiar amb el fracàs i no anar-te'n, no? I és cert, perquè fas una cosa i dius ara, no? Per exemple, el meu fill, el Marc, no? Va fer una cosa i va dir, bueno, ja he fet una cosa, a veure si ara m'han vist i no, és igual. Comences de zero, moltes vegades comences de zero. Moltes vegades el telèfon no truca durant mesos i comences a dubtar de tu i a pensar és que jo no sóc bona, no ho faig bé, per això no em truquen, i entres en un bucle que no et pots permetre. No et truquen perquè no hi ha cap personatge que vagi amb tu, perquè no tens el físic de... Però no comencis a dubtar de tot, perquè si ja ho has fet bé, no pot ser que ara ho facis tan malament. I jo no volia tot això per ell. I per tant li vaig dir millor que no. Ell em va fer cas un any, va dir, bueno, pues faré humanitats i vaig a Eòlia. I al cap d'un any em va dir, mira, els 10 minuts més feliços de la meva vida van ser l'espectacle de fi de curs d'Eòlia. O sigui que ho tinc claríssim.
Tampoc ha de ser fàcil dir-se Bosch Vilarasau de cognom, no?
No ho és.
Perquè el llistó està molt alt.
No ho és, primera, perquè el llistó està alt, i segona, perquè la gent es pensa que has obtingut aquest paper perquè et dius Bosch Vilarasau, i això és una merda, ja t'ho diré. És una merda. Per això ell se'n va anar a Londres i va començar allà. I bé, ara és aquí i espero que li vagi molt bé i que tingui molta sort. Molta merda, com es diu en l'ofici.
Molta merda, sí.
Li desitjo a ell i a tots els de la seva generació que no ho tenen gent fàcil perquè amb tota la que està caient, la cultura sempre és la primera cosa que cau. I no sé si s'aguantarà molt de temps, això.
O sigui, el que passa és que tu estàs fent una descripció de la realitat, que és evident que és la que és, que formes part d'una indústria que és precària, però jo diria que tu no l'has tastat, perquè tu no t'ha faltat mai la feina.
No. I... Però jo sóc d'una altra generació. Ara és més difícil, això. Jo no sé per què he tingut tanta sort, però l'he tingut.
Perquè ets molt bona.
Bueno,
sí.
I perquè he estat en el moment adequat. Mira,
perquè omples teatres, perquè hi ha gent que independentment
de... Però això ha vingut després, però clar, jo estava en el moment i en el lloc adequat, en el moment de la vida que em tocava estar. Si jo no hagués anat a l'Institut del Teatre, i jo no... El Lluís Pasqual no m'hagués vist...
La vida és un conjunt d'atzars,
no? Sí, sí, clar. Després els has de saber aprofitar, clar. La vida te'ls dona, després has de demostrar que... Però és sort, eh? Aquest ofici a vegades és tenir molta sort.
Sobre... Ara parlaves de Lluís Pasqual, que és evident que vau tenir una connexió increïble, no? S'han criticat molt també aquests últims anys algunes maneres de dirigir. Tu com creus, quina és la millor manera de dirigir per treure el millor suc d'un actor?
Jo he viscut totes les èpoques, no? Hi va haver una època en què, certament, els directors, doncs, quan arribava un moment en què l'actor no ho feia, hi havia com molta tensió. També és cert que hi ha una data d'estrena i aquesta data no es pot moure. I has d'arribar, sigui com sigui. I quan no s'hi arriba, quan passen els dies i no s'aconsegueixen les coses, doncs hi ha més tensió. Hi ha vegades que els assajos són tensos, sí, però forma part de... També ho són els partits de futbol i els entrenadors es pugen a la parra i diuen coses horribles a certs moments. Que no està bé? No. Que hi ha molta tensió a vegades? Sí, i a vegades pues, tot no és un camí de roses. Mira, jo vaig treballar amb un director de cinema, vam acabar una pel·li, i ell era el productor, i em va dir, ¿cómo ha ido? Digo, pues ha ido muy bien, ha sido fantástico el rodaje. Digo, pues la peli será mala. Digo, perdona. I dice, sí, para que salga bien ha de haber mucha tensión. Digo, home, tampoc és això, no? Però sí que hi ha... Tot no és un camí de roses amb uns assajos. El que passa que s'ha de saber portar per part de tothom i no sortir-se massa de mare. Però... Jo també sóc del parer del que passa en un assaig es queda en un assaig i ja està. No cal treure.
Però hi ha línies vermelles, no?
Sí, hi ha línies vermelles, sí, sí.
I tu dirigint, no t'hi veus?
No. A mi m'agrada dirigir actors. Jo he donat classes, he estat en una escola donant classes i m'agrada molt dirigir l'actor, fer-lo arribar a... Però concebre un espectacle, tenir la idea del que vull dir amb un espectacle... No sé, potser tinc massa... Respecte a aquesta part de la professió, crec que un director és moltes coses. Crec que un director ha d'entendre de llums, d'espai, de so, de filosofia, de moltes coses que jo no hi entenc i, per tant, no. Mm.
Dius que ara faràs 63 anys. Tu et veus als escenaris per sempre o no?
Jo sí, mentre tingui memòria i em pugui prendre el text i el cos m'aguanti, sí, és un lloc on sóc molt feliç. M'agradaria poder seguir. No sé si seguiré o si jo tindré l'oportunitat, però m'agradaria.
Però parlem de teatre, no?
Perquè jo voldria ser com la Carulla.
Oh, mira.
O la Núria Espert.
La Núria Espert, que va fer el Rei Lear.
Va fer el Rei Lear, que ha estat de gira fins fa un any amb lo de Lorca. O sigui, que jo vull ser com la Núria Espert o la Carulla.
A més, va estar molt bé també que va amb el Rei Lear perquè era un paper que... Un rei que l'interpretava una dona, no? Això sí. També era trencador, partint d'aquesta base.
Sí.
I la Carulla pràcticament també va morir als escenaris, no?
És que quan ets feliç en un lloc, no? I pots fer-ho, perquè, clar, a vegades comença a fallar la memòria, no et pots aprendre el text, llavors pateixes més que una altra cosa, tampoc cal. Però, si puc, sí.
Per què ja no et veiem mai a la tele?
Bé, perquè quan m'han ofert alguna cosa a lo millor no m'ha agradat o a lo millor jo estava fent teatre i he doblat durant un temps de la meva vida quan era més jove, tele al matí i teatre a la tarda, però ara ja no es pot fer això. Clar, jo em comprometo amb projectes de teatre amb molta antelació, perquè el teatre et compromets amb antelació i jo sóc moltes vegades la prota, llavors no puc abandonar el projecte. Hi ha altra gent que diu, un mes abans de començar els assajos, diu, me'n vaig amb una sèrie de Netflix. Doncs està bé, però home, si ho faig jo, ho trobo molt lleig. Mm. Jo tinc un compromís i vaig fins al final, i aleshores a vegades... Però tampoc et pensis que m'han cridat exhaustivament.
La feina te la deus haver portat sempre a casa, tu, no? Perquè tots dos us dediqueu al mateix. Aleshores, sí. Aquest encaix com ha anat? Perquè inclús heu compartit escenari alguna vegada.
Sí, 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 sí. I el compartirem en un futur. A vegades ha sigut dur, a temporades ha sigut dur, perquè era tota l'estona el mateix, però jo no sabria viure amb algú que no fos actor. Ni tan sols amb un director, mira què et dic. Perquè les sensibilitats són diferents. I només un actor sap el que és sortir cada dia a escena.
I què sents quan comparteixes escenari amb el teu marit?
El Jordi és un gran professional, ens entenem molt bé, hi ha moltíssimes complicitats i ens ho podem dir tot. I aleshores és un gust. És poder-li dir, em sembla que avui, no sé, eh? I ell igual, no? Em sembla que avui hem aquell tros... però amb tota llibertat, no? I amb absoluta confiança, perquè hi ha una cosa bàsica, que saps que l'altre creu en tu, no? Perquè això, quan t'ho diu algú que no saps si creu i et diuen aquell tros, penses, ja està, ja l'he cagat, no? Però quan t'ho diu algú que saps que hi creu...
I després hi ha aquesta cosa de que tu potser a vegades te'n vas a casa amb la sensació que la funció no t'ha sortit tan bé com tu esperaves, però l'espectador...
No.
O sigui, jo com a espectador
no
m'enteraré de res, segurament.
No, perquè tu no has vist l'anterior.
Clar,
i no pots comparar.
Sí. Potser sí.
No? Si les veiessis totes, sabries quines són les bones. Però tu veus una i penses, pues està molt bé, no? No saps que el dia anterior ha estat millor. No ho pots saber.
De tu, sempre s'ha dit que ets una de les actrius que millor plora de Catalunya, perquè no ho fa d'una manera impostada, no, això? Ho comparteixes?
No, hi ha molta gent que plora molt bé. No sé, no hi ha una manera de plorar bé.
Però
no?
Oi que es diu que plora. La Vilarassau plora molt bé?
Sí, sí. Perquè
et molesta que es digui això, no?
No em molesta. El que passa que no és cert. Hi ha molta gent que plora bé. El que passa que jo vaig a Nissaga, i jo vaig tenir seqüències molt doloroses i en les que es plorava en primer plano i, bueno, mira, no sé, va sortir bé i d'allà va quedar.
Com tu fas per plorar també en escena? On vas per buscar aquell recurs?
Intento... És difícil d'explicar, eh? Però intentaré fer-ho. Quan jo em preparo un paper, per exemple el de l'Amèlia, de l'Uraneta, és un paper difícil, perquè és una mare que ha perdut un fill, un fill que tenia 30 anys. Per tant, és un dolor que jo no em podia ni imaginar. Jo pensava, però... Sí, jo m'imagino el meu fill, em poso en aquest lloc i se me'n va a l'olla, no? Però jo volia concrets d'aquest dolor, volia on habita aquest dolor, on està del cos, com es pronuncia, coses molt concretes, perquè l'actor hem de treballar amb coses concretes, l'abstracte no ens serveix per res. Llavors vaig començar a comprar-me llibres de vivències de mares que havien perdut un fill, i per sort, i li estaré sempre molt agraïda, em vaig trobar un de la Piedad Bonet, és una poeta colombiana que tenia un fill esquizofrènic que es va suïcidar, i ella va fer un llibre, i és tan bona escrivint, tan bona i tan precisa, que em va donar totes les pistes per on passava el dolor d'aquesta dona. Són casos diferents, però el dolor de la pèrdua és el mateix. I les preguntes del per què, i el que no vaig fer, i el que vaig poder fer, i la culpa habiten en tots, no? Quan algú se'n va, sembla, penses, podia haver fet més, no vaig fer el que havia, no? I aquests concrets a mi em van ajudar molt, i aleshores em construeixo un camí per dintre, i a mi m'ajuda això, no sé...
I en el moment concret en què et toca interpretar aquesta part en què necessites la llàgrima, vas allà? Mentalment connectes amb aquell...
Jo tinc aquest caminet. Jo tot el rato vaig rebent el que em diu l'altre, com el personatge, com si fos l'Amèlia, i em va produint les emocions que m'ha de produir tot el que vaig entomant, no?
I fer-ho cada dia o dies amb doble funció, no? Mm. No és a vegades més difícil arribar-hi o es pot convertir en monòton?
No, és difícil fer monòton, això. Sobretot quan intentes que no ho sigui. Primera, perquè el sentiment monòton, per arribar a una emoció així, monòton no pot ser. Sí que és cert que és com una musculatura emocional i que quan ho has fet i la tens, és com qui va a fer abdominals, doncs quan en fas 20, després en pots fer 40 i superbé. I el cos hi va sol. Hi ha alguna cosa d'aquest canvi emocional que també va sol, però has d'estar molt concentrat i has d'estar molt allà i has d'estar molt amb l'altre. No pots estar pensant en altres coses. Vull dir que has d'estar molt, molt concentrat amb tu i l'altre.
Emma, vaig acabant. Ara et veiem a l'Uraneta, amb el Dafnis, a la Villarroel.
Sí.
I què més? Dius que estàs preparant una cosa amb el Jordi una altra vegada, amb
sí.
el Jordi Bosch?
Sí, no puc dir el títol perquè és per al lliure.
Però tornareu a compartir escenari?
I no han dit la programació, així que no puc dir, però tornarem a compartir escenari.
Fantàstic,
sí.
Et vindrem a veure.
Molt bé.
Moltes gràcies, molta
moltes
sort.
Gràcies a tu.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.